última hora. S'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del RUSC. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant.
Rusque?
Rusquejant. Drop dead.
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana, rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio allò més vida del món online, a 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra, cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els safrets més top de l'actualitat.
Els joves del RUSC fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apte per fifes.
I punch. Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Hola a tots i a totes els nostres oients. I benvinguts i benvingudes al segon episodi de la tercera temporada de Rusquejant amb RNA. Per aquest programa d'octubre, per començar, tenim una entrevista amb un convidat especial que ens resoldrà alguns dubtes sobre la parròquia d'Andorra i bé, del convidat en si. Seguidament tenim la secció de Gen Z, Gen Alfa, Gen Z Alfa... Bueno, això ja ens ho diran els nostres companys i companyes després. A part d'això, continuarem amb vocabularis actuals i avaluacions de si el nostre convidat és boomer. Per últim, però no menys important, la secció de consultori, on resoldrem els dubtes que ens feu arribar en l'Instagram de Rusquejant amb RNA, juntament amb la nostra psicòloga de confiança, Marta Albert. Dit això, tinc una petita pregunta pels nostres tertulians. Sou més de castanyada o de Halloween? Comencem a la meva dreta.
Jo sóc més de Halloween.
Dius el teu nom.
Sóc el Nuno, jo sóc més de Halloween.
Jo sóc el Jan i sóc més de castanyada.
Jo sóc la Maria i sóc més de castanyada.
Jo sóc el Sergi i sóc més de castanyada.
Sóc el Noan i sóc més de castanyada.
Doncs aquesta cançó que esteu escoltant es diu Spaghetti, del grup de K-pop femení Les Serafim, juntament amb un membre de BTS, i doncs la recomano perquè té un ritme així molt enganxifós i és bastant animada.
Rusquejant!
Avui tenim l'honor d'entrevistar el cònsol major d'Andorra la Vella, el senyor Sergi González Camacho. Nascut a l'any 1978, ell porta des del 17 de setembre de 2023 com a cònsol major. És el conseller de Planificació Urbanística, Turisme i Comerç i forma part del partit d'Enclà. Pels que no ho saben, Enclà és una aliança entre el PS i Concòrdia, si em falta algú em corregeix després, vale? A més, fora de l'àmbit comunal, té una empresa sobre el tema les olors, un honor entrevistar-te, comencem. Et podries presentar diguent-nos alguna exclusiva sobre tu?
Molt bones, Nuno, i a tota aquesta colla de rusquelladors que esteu per aquí, eh? Dos matisos. 17 de desembre. 17 de desembre del 2023 van ser les eleccions i va ser quan van sortir guanyadors per 198 vots. En clar, la coalició som... És una coalició de PS, Concòrdia, una plataforma que ara ja és partit polític que es diu Som Veïns, i Independents, gent que va creure en nosaltres. Val? Llavors, exclusiva sobre Sergi González. Bueno, doncs que m'agrada molt estar aquí amb vosaltres, que demà, si tot va bé, me'n vaig a fer-me un massatge, que fa no sé quant de temps que no em faig un massatge i necessito desconnectar, i que estic molt content d'estar aquí amb vosaltres i sobretot enhorabona a aquesta iniciativa que feu, que penso que està molt bé, que està molt bé. Així que tot vostre.
D'acord, doncs quin serà el següent pas després de ser cònsol? Et veus en cap de govern en un futur?
Buf. Pues mira, a banda de vosaltres m'ho ha demanat molta gent. I el Sergi González, com bé ha dit el Nuno, dic... Jo vinc d'una família molt de treballadors, d'emprenedors. El meu avi va muntar una botigueta, el meu pare també, les mestres tenen una merceria. I això no sé que amb el nostre ADN ens ho ha traslladat de les inquietuds per fer els projectes, ganes de fer coses, saps? Jo aterro aquí com a cònsol, que jo no volia ser cònsol, eh? Jo, és a dir, jo vaig idear tot aquest projecte de coalició, però jo no volia ser el cònsol. Però passat el temps, pues van dir, Sergi, ets tu, pues vinga, endavant. Jo estic als jocs no per escalfar una cadira, sinó per tirar endavant projectes. És la meva vida, eh? Així vaig fer les meves empreses, vaig guanyar el Premi Emprenedor el 2011, he creat multitud d'empreses i les faig si em motiva el projecte. Llavors, ara estic supermotivat, encara ens queden 2 anys de mandat, després hi haurà unes altres eleccions al comú, que haurem de veure si el projecte em motiva. Per tant, a curt termini, que serien les eleccions generals d'aquí 2 anys, Sergi González no es presentarà i continuarà sent cònsol.
D'acord, i t'agradar. I ens podries adelantar alguna llei, alguna mesura que t'agradaria implementar si fossis en una situació hipotètica cap de govern?
Uau! Cap de govern. Uau. No sé, jo crec que el tema així de la doble nacionalitat, no? El tema de la doble nacionalitat o el pertanyer... Que, mira, hi ha un tema que sí que és veritat, que crec que la doble nacionalitat, però el tema de que els residents puguin votar en les eleccions comunals quan portin un temps, 10 anys, jo crec que és una cosa que m'agradaria portar. Perquè al final hi ha molta gent, molta gent que ve aquí a Andorra a votar, que vol votar, i diuen, ostres, no hem deixat, i a Espanya o a Europa, els residents que no siguin d'això poden votar. Jo crec que aquí és un tema que m'agradaria, no? Que en 10 anys els residents poguessin votar a les eleccions comunals.
Tu creus que en Andorra hi ha una democràcia plena o imperfecta?
Uau, plena o imperfecta? Uau, això, ostres, sembla com si fos la lluna, no? La lluna plena, imperfecta, tal, no sé. Jo crec que veient altres països hem de donar gràcies a la situació política i democràcia que tenim. Tenim coses a millorar? Sí, segur. No som perfectes, val? Però també ens hem de comparar amb el que hi ha a altres països. Per tant, jo crec que tenim una democràcia que cada 4 anys ens dona poder per anar a manifestar el que volem, però també en el nostre dia a dia podem manifestar-nos amb llibertat, podem parlar amb polítics d'una manera molt planera i els polítics escoltem. Per tant, jo crec que estem en una molt bona democràcia, que hi ha hagut molta gent que ha treballat per tenir la situació que tenim ara. I jo crec que estem molt bé, jo estic molt content que una persona com jo, que fa 20 i molts anys, o 30 anys, ui, va, 30 anys, és veritat, ja més de 30 anys, estava igual que amb vosaltres, sense saber cap on anava, però Andorra m'ha donat oportunitats. Per tant, jo crec que estem en un moment molt dolç i amb moltes oportunitats i reptes per tots vosaltres. Si no contesto alguna pregunta, m'ho torneu a dir, que jo parlo molt, eh? Llavors em diu, senyor cònsol, o Sergi, respongui més curt. Jo faré el que em digueu.
Durant una sessió es va preguntar als membres de Rusquejan que resumissin què és un polític en una paraula. Les respostes van ser corruptes, mentirosos i altres insults. Què n'opines?
Uau. Doncs que en part poden tenir raó per aquesta imatge que hi ha de molts inputs. Penseu que ara tenim molta informació. I hi ha una cosa que es diuen mòbils i tot això, que és que teniu tants impactes, que és fàcil que el populisme o el que més crida moltes vegades no és el que té més raó. ¿Vale? Per tant, aquí, jo el que us demano és que dongueu una oportunitat als polítics del nostre país. És a dir, jo com a Sergi González sóc el cònsol, però primer de tot sóc un ciutadà, una persona, un empresari, un pare de família, de nens que van al gener, que tal, no sé. I intentes fer això de la política pel bé comú. No per guanyar més diners, no per tenir el poder i manar amb tot això. No, intentes dir, ostres, jo sempre ho dic, totes les oportunitats que m'ha donat Andorra durant tots aquests anys a mi i a la meva família, jo haig de retornar-ho. I en aquest cas et dic, els polítics que estem al Comú d'Andorra Vella i a la resta d'administracions públiques d'Andorra, no, la política no ens fa més rics, sinó tot el contrari. Més mal de caps, més responsabilitats, però ho fem amb gust i amb ganes de treballar. Per tant, jo crec que tenim una classe política andorrana que estem treballant molt i que el tema aquest de la corrupció i tot això no ve per aquí.
Què penses sobre el que tinguem coprínceps i sobre els que tenim actualment?
Bé, jo estic a favor dels coprínceps. A mi, i més, clar, hi ha un que tinc més tenia un altre copríncep, que era l'anterior, que havíem parlat més. Sempre poso aquesta anècdota. Quan vam guanyar, al gener em va tocar anar al Palau del copríncep, a la Seu d'Urgell, amb tots els cònsuls. I el primer que va dir de mi el copríncep va dir: clar, és que hi ha cònsuls que han guanyat aquests cònsuls despentinats i amb el cabell així. Clar, jo era l'únic que tenia un cabell així i tal. I tothom es va girar i em va dir: mira, el Sergi és aquest cònsul despentinat. Jo crec que els copríncep han fet una... Durant tota la història són uns personatges que han ajudat molt a continuar sent el que som. I els copríncep actuals, malauradament amb Macron... tenia que venir, no és, però amb el copríncep actual, amb el senyor Pentinat, ostres, doncs ens trobem molt pel carrer, ens trobem molt això, i parlem molt, i ens trobem. Jo crec que està bé, tenen una visió molt oberta, i jo crec que són bons coprínceps que tenim.
D'acord, i els joves i les joves ens preocupa l'especulació immobiliària i la edificació massiva, que principalment va començar a Escaldes i ara s'està traslladant també a Andorra la Vella. El Comú pot fer algo o farà algo respecte a això?
Jo crec que amb això feu una molt bona pregunta. Per mi són dos temes. Una cosa és l'especulació i una altra jo aniria algo més fàcil per nosaltres. És a dir, on viurem nosaltres? És a dir, d'aquí 2 anys, on viurem? No evoqueu de... Això és el que dic moltes vegades, el populisme, tal, especulació, inversió... Pregunta fàcil. Escolteu, d'aquí 10 anys jo hauré de viure amb els meus pares o podré tenir una oportunitat per viure independentment. Ostres, jo aquest és el punt de dir, bueno, doncs nosaltres estem fent estudis de dir la demografia, de dir com va, de dir, doncs estem veient que els joves, la naixença, els nou nascuts, està baixant moltíssim, i està incrementant molt la gent gran. ¿Vale? Llavors, vosaltres esteu en un punt de que tindreu un recorregut, ¿vale?, que nosaltres hem de preparar i anticipar-nos perquè pugueu tenir pisos. ¿Vale? Llavors, habitatge jovial. Sabeu el que és jovial? Els pisos del jovial? Això fa 20 anys un cònsul va pensar: ei, d'aquí uns anys hi haurà uns joves que necessitaran emancipar-se, marxar del casa als pares. I van fer 80 pisos, que els tenim a la zona de Terra Vella, pensats per joves de 20 a 35 anys. ¿Vale? Doncs nosaltres ara estem fent polítiques per avançar-nos per la gent gran, ¿vale?, que realment passaran a ser gent gran, que necessitaran pisos, i que per vosaltres, els joves, tingueu alternatives. El primer que vam fer, una conselleria d'habitatge. Més que res, no hi havia. Aquí tothom feia coses d'habitatge, però nosaltres vam fer una conselleria que, a més, la té la porta al Marc Torrent, un conseller de 28 anys, i té la conselleria d'habitatge, imagineu-vos, i està fent una feina brutal. Llavors, jo crec que primer és per la gent d'Andorra plantejar oportunitats per poder viure, tant en vivenda com també tenir oportunitats laborals, i després posar fre a l'especulació i a l'urbanisme, de que realment mireu la joia que tenim, tota la natura, tot el que tenim. Si comencem a crear cases i cases per la muntanya, tindrem un problema. Quant dura el programa? Perquè jo parlo molt, sobretot, talleu-me les vegades que faci falta,
Quin és el teu top 3 cònsuls d'Andorra la Vella, de millor a pitjor?
Top 3 cònsuls d'Andorra la Vella. Ui, va, toma ja, molt bona aquesta pregunta. Xavi Mora, una persona... Lluís Viu i Conxita Marsol.
I amb quins has anat més de festa?
No, he anat de festa d'aquests 3 amb cap, però sí que amb el David Astrie, l'antic cònsul, he anat de festa perquè eren veïns, de porta a porta. Imagineu-vos que el teu veí de tota la vida, de porta a porta, que hem jugat, que hem anat de festa, que jugàvem a videojocs, que la meva mare i la seva tenen les claus de casa, és el teu rival amb les eleccions comunals. Doncs pues això va passar. Llavors, és lo maco i lo diferent que té Andorra. Per tant, de festa solament hem anat amb l'Astrie, però molt, molt poc, i amb la resta no. Sí que hem compartit molts dinars, que he après molt, amb molta experiència.
I una pregunta així diferent.
Ui, quina mirada. Digues.
Quin és el teu membre de One Direction preferit?
Ostres, el del cabell fosc.
Quin de tots?
No tinc ni idea qui són, i sempre he pensat que deu haver un cabell, no sé, un que sigui atlètic, maco i simpàtic. I no ho tingui molt cregut. Qui és?
Tots.
Pues ja està, però llavors tots. No tinc ni idea. Soc bastant... No estic molt actualitzat amb la música.
Bueno.
Sí que és veritat que us puc dir que tot el que és mi amor, tot el reggaeton i totes aquestes coses m'estan costant bastant. I tinc els meus fills que se saben totes les cançons de totes això. I estic amb el Maluma, amb el Didi, amb el no sé què, que ja em faig... I a més, solament tenim un Spotify amb una... tal, i llavors, què fan? Tots li posen me gusta... I clar, em venen aquestes cançons a la meva llista de me gusta. I clar, estic amb el cotxe i tal, i m'ha molt, no sé què, no sé quants, i llavors és una mica de xou. Tinc que canviar.
Un petit incís, que una curiositat, que... I quina és la teva relació actual amb el David Astria?
És bona, és bona. Mira, justament hem fet un consell de comú i és bona. Al final, és molt important. La política, com la veig jo, igual com aquests 47 anys que tinc de la vida, has de viure la vida i tu has de passar bé. Tot el odi, rencor i totes aquestes coses, en el moment pots enfadar, i igual com amb els amics. Tu vols guanyar i perds. Bueno, pues escolta, a la vida has d'aprendre a perdre o a que les coses no surtin bé. I t'ajuda a aixecar-te i dir, bueno, com puc resoldre perquè això funcioni? Amb el David sí que és veritat que vam tenir uns inicis quan nosaltres vam guanyar, perquè ell pensava que guanyaria, una miqueta de rifirrafe, però després ara estem treballant molt bé conjuntament, li estem fent partíceps amb moltes opinions, projectes, i la seva visió també és molt interessant. Per tant, és bona.
Vale, i tenim aquí una pregunta també una mica graciosa, que és, si poguessis implementar una norma absurda per un dia a la parròquia, quina seria?
Ahí va. Una norma absurda per un dia. Anava a dir una que és anar amb roba interior pel carrer, però no sé si aquesta seria massa així. Sí, aquesta norma, vinga, va, no, ja està, anem allò. Per què ho dic? Perquè llavors no sortiria ningú al carrer, saps? Sí, sí. Llavors tindríem la parròquia superneta i aquestes coses. No sé, dir... Bueno... El dia, mira, m'agradaria... O sigui, va, aquesta ja la llenço. Un dia, el dia de la felicitat. De dir, o sigui, és que per un dia tothom puguem tenir un moment de fer bons veïns, de buscar que tot sigués maco. Bo, encara que tinguéssim un dia dolent, tal, no sé què, féssim això i dir, està prohibit enfadar-se. I qui no s'enfadi, pues no, tindrà no una multa, sinó tindrà un benefici o algo positiu, saps? Llavors són d'aquelles coses que m'agradaria.
I doncs ara et faig una pregunta similar, que seria... Quina norma treuries per un dia?
Quina norma treuria per un dia? Ostres, molt, molt, molt bona pregunta. M'agradaria treure lo de multar la gent perquè no recull les caques dels gossos o tal, perquè m'agradaria que no passés, saps? És a dir, que no passés, que tingués una gent superconscienciada i no tindria que posar aquesta multa ni un dia ni durant tot el temps, però malauradament toca.
Doncs a vostè li agrada el ciclisme, no?
Sí, em podeu tractar de tu, eh?
Sí, tu, sí,
sí, sí, sí, us ho dic de veritat.
Doncs
eh?
A tu que li agrada el ciclisme, què en penses de l'acte de protesta que es va fer a favor de Palestina en la Volta d'Espanya?
Uau, a mi m'agrada el ciclisme, l'he practicat molt, vaig estar competint i jo veig que com a ciclista, aquí hi ha dos visions, una és com a ciclista, com a professional que et dediques a això i que vas a competir i que és la teva feina, quan fan aquestes protestes d'aquesta manera, hi havia risc per l'esportista i per les persones. Llavors dius, uau, que han d'haver protestes? Faltaria més. S'han de fer, però respectant sempre la feina d'aquests esportistes.
Et sembla causa justa això que es va fer de la protesta?
Bueno, de dir, em sembla, de dir, tot el que està passant a la Palestina i tot això és molt greu i només faltaria. Falta aquestes protestes, tal. Però s'han de... Torno a dir, no per cridar més, no per fer més xou, arribes a més gent. Ostres, a vegades pots fer altres coses que toques més la fibra i no perjudiques a gent, saps? I, no parlant, dir, nosaltres hem trobat que s'han fet manifestacions i ens han pintat coses. Clar, això és un problema, és un problema.
Què en penses sobre el que va passar a Escaldes amb les pintures censurades?
Bueno, és una... Jo, i ho he parlat amb la cònsul, de dir... Et trobes... Clar, penseu que nosaltres tenim un dia a dia que és una locura. T'arriben mil projectes, mil decisions que has de prendre en un moment, saps? I tu tens un tècnic que valores i escoltes i tal, però tens mil coses. Pues et venen i et diu, farem l'exposició d'això. Vale, jo, per exemple, al Bicilà, farem l'exposició de no sé què. Molt bé, intentes treballar amb els tècnics, però a vegades hi ha alguna cosa que dius, wow. Clar, l'avaluació que va fer la cònsul amb tot el tema de l'islamisme i tot el tema del terrorisme, pues per mi, ostres, és una reflexió que va fer ella. Que després, com el que va passar, pues no va ser agradable, però bueno, és una situació complicada, complicada.
I quina és la teva relació actual amb la Rosa Gil i Casals?
Estupenda, estem molt bé. Jo amb tots els cònsuls, no sé, jo crec que em porto bé amb tothom. Però després hi ha gent que potser deu pensar que el Sergi és... Però jo, no sé, intento transmetre un tema de cordialitat, de bon veïnatge i de que al final això no és que Andorra és una competició amb escaldes. Hem de fer una visió per tot el país. Per tant, és bona.
D'acord, doncs aquesta pregunta te la feia perquè es diu que el PS no es porta massa bé amb la Rosa, ja que es va separar. Com va això?
Bueno, aquí torno a dir, molt bona pregunta, eh? I m'agrada que estigueu ficats amb la política i l'actualitat, eh? De dir, això és important. De dir, la Rosa era membre del PS i va ser, en el seu primer mandat fa 6 anys, va ser cònsul perquè portava el PS, després va passant temes i ella va marxar del PS, però jo amb això tinc una relació molt fluida amb una cònsul, que per mi també és una persona amb una trajectòria política molt important, i no hi ha, per mi no hi ha barreges de era ex-PS i ara em caus malament. No.
Tu què li diries als joves que els interessa el món de la política i també els interessa això de que en un futur voler ser cònsol o algun càrrec així?
Jo el que us aconsellaria és ser humils i no posar-te a la política o qualsevol feina que vulgueu fer per lo que jo vull ser, no sé, youtuber, perquè tal, perquè així tindrem els seguidors i tindrem molts diners i tindrem un Ferrari i... No, feu les coses per lo que realment us interessi i tingueu una inquietud, ¿vale? Llavors, feu les coses si teniu una inquietud. Política, tinc inquietuds i necessito algun espai per manifestar amb aquestes inquietuds. Pues venga, vaig a començar a veure si estic amb els joves del PS, amb els joves de DA, m'és igual, tal, però comenceu a tenir inquietuds. I d'això ja les anireu canalitzant. Per tant, de dir, no, jo no recomano que vulgueu ser, jo vull ser cònsul. No. Jo tinc inquietuds i busco el lloc on les puc transmetre i que les recullin i que vas evolucionant.
I tu opines que els joves estan gaire informats sobre la política del país?
No, estan, malauradament, no esteu informats i també no teniu ganes d'estar informats. De dir, els joves, jo sempre ho veig, de dir, i em sap greu, perquè jo analitzo molt i com puc fer que els joves estiguin més al dia a dia de la política, però que siguin més participatius, no siguin més crispats, de... Ostres, esteu en un moment brutal de la vostra vida. Jo realment us veig ara i dic, ostres, ojalà pogués anar a l'edat del Noah, de vosaltres, dic, perquè realment amb tot el que he vist, dic, ostres, si tens inquietuds, oportunitats, teniu un munt de possibilitats. Si us quedeu en la banda de criticar, queixar-vos i no fer res, pues, teniu tot el dret. Però esteu en un moment de que heu de captar molta informació i ser moure-us. Llavors, demanar que us impliqueu més. No estigueu tant a la banda de criticar i queixar-vos, sinó de dir, què puc fer jo? Vaig a participar.
I ara tenim l'Andrés, que vol dir una última pregunta.
Bueno, jo com pregunta extra et volia fer que què prefereixes? Tirar-te un pet en un lloc públic o fer un gemec en ple Consell del Comú?
Un gemec. Sí.
Pots fer una representació,
No. Menys mal que em demanen el gemec. Si has de fer la representació del pet, llavors tenim un problema aquí.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechando... Lo que pase largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Es que al final es això. Hoy es un día. Cada día has de estar motivat. Y aquesta lletra, aquesta cançó, jo me la he posat buf, un munt de vegades en la meva vida. Mm.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir.
¡Ruskellán!
Benvinguts una vegada més a la secció de Gen Z. Aquesta vegada tornarem a fer un concurs per saber què tan boomer ets. Et preguntarem paraules que s'utilitzen avui en dia pel jovent. Cada pregunta correcta equival a 2 punts. Cada pregunta amb una idea semblant a la correcta et sumarem 1 punt i cada resposta incorrecta no et sumarem punts. I ho sentem molt, però per la cançó que has triat vam decidir que comences amb menys 4 punts.
Però heu llegit la lletra? Ara un cop que us he dit la lletra i l'heu escoltat, ostres, venga, partim de zero.
A veure, entenem el significat de la cançó, que és molt bonic i tal, però és boom.
Exacte. El jovent d'avui en dia no escolta res.
Vale. Vinga, doncs menys 4, haig de recuperar i m'haig de posar... Vinga.
Doncs comencem amb la primera paraula, que seria tryhard.
Tryhard. Hi havia una pel·lícula que es deia Bravender del Mel Gibson, que era això, no? Tryhard. Pues tryhard, també hi havia un entrenador del Barça, que era en Reihard, però era del tryhard. Doncs tryhard és quan tu estàs jugant a un joc i dius, tio, tryhard,
Oh! Bueno, és algo d'un joc.
Vale,
Jo li donaria un punt.
Doble.
És que no ha dit ben bé, però sí que s'ha
de dir.
Sí, és una idea.
Jo
li donaria un punt.
Vale. I què és tryhard?
Tryhard és, com dius, és sobre el tema dels videojocs, que és algú que s'esforça massa i que sempre ho fa tot per guanyar encara que arruïni l'experiència dels altres.
Vale. Pues mira, això en política també m'apuntaré. Tryhard. Vale, apuntaré. Vinga, va.
Està al seu prime.
Al meu prime. Al meu prime, clar, tu tens l'Amazon Prime, vale? Podries dir, jo vaig construint així, vale? I després el teu prime és el teu dia, que estàs... El portes, que el teu dia a dia això està, saps? I està al meu prime.
Sí, bé.
Bueno, està...
Sí, jo li dono mig punt.
Home, mig punt, un, home. Anem bé. Ja que sí. Perfecte.
És estar al millor punt de la seva carrera.
Al millor?
Al millor moment de la seva carrera.
Ah, vale. Bueno, ja està, estupendo. Prime, sí. És un fire.
Vale. Tenim la de tirar bif.
És allò que dius, passo d'això, passo de...
No.
Aquí no he pogut buscar. Què és?
És com llençar indirectes, tirar merda...
Ah, vale.
Sí, molt diferent.
No.
I la segona és farmejar aura.
Bueno, això, fa uns anys hi havia una farmàcia que es deia la farmàcia de l'Aura, però parlo, clar, d'Andorra la Vella, clar, això ara ja... Tinc una edat. Però, clar, el farmejar aura és... És aquest estil de ball que es porta molt... Es portava molt a l'època a Hongria. Però ara el farmejaura és aquest maquillatge que s'utilitza...
Ho he intentat
arreglar, però...
Farmejaura és repetir una acció constantment per generar com guanyar un prestigi. Aura és com un prestigi.
Ostres. I l'última paraula...
Posa-m'ho
és...
fàcil, mira, has vist, O fes-me alguna indirecta, perquè aquí estic ara...
L'última paraula és factos.
Factos, pues clar... De Fortnite no té res a veure, no, això? No. Vale, no. Factos no és com un pacte, No, pues... Vale, me dona-li 2 vegades al punt. Què és factos, va?
Factos és dir una cosa indiscutible, tipo, que no pots discutir, que això és una veritat i punto.
Vale.
O sigui, jo què sé, fiqueu un exemple, digues algo, Noan. Qualsevol cosa, una frase així que penses que sigui veritat.
Jo tinc una.
Vale, tu, Jan.
El PS és millor que els demòcrates.
Factos.
Oh. Facto.
Bueno, i per rebatre i... No, no, no. A factos, no? Podríem dir. No?
O factos, també.
I clar, també hi ha aquest estil que no és veritat indiscutible, hi ha gent que pot opinar diferent, però en si la gent, la persona que ho diu considera una veritat.
I bro, no em podeu demanar? Bro, això? Bro, tete, o bé, jo pensava que em demanaríeu bro, màquina, o coses d'aquestes, no? No? Bueno.
Doncs, ara... sisplau, no?
Doncs bé, has acabat aquest concurs amb menys 2 punts.
Bé.
Bueno.
Que, al loro, començava a menys 4, que això és important dir-ho, ¿vale? Menys 4, que aquí, clar, menys 4, no. Menys 4, això és una penalització molt greu, eh? Però bueno. Jo punto.
I ara la Maria ens explicarà com anirà la segona part d'aquest... de la...
D'acord, doncs ara valorarem si ets molt boomer o no, depenent de les teves respostes amb aquestes preguntes.
Vinga.
Les preguntes són: quin és el teu grup preferit, la teva pel·lícula preferida i el teu ídol?
Clar, com m'ho has dit així, ja estic pensant en preguntes per tenir... Però no, seré realista, ¿vale? El meu grup preferit, i va ser un somni tenir-ho aquí, es diu Albert Pla, que va venir fa 15 dies a Andorra la Vella i va ser brutal el show que va fer allà. Albert Pla, boníssim, ¿vale? Película, hi ha dos, que una és Amanece que no es poco, ¿vale? Una película española, una ida de olla brutal, i l'altra, que sí que us recomano que l'heu de veure perquè us encantarà, es diu La princesa prometida. Jo soy Jesús Montoya, yo maté a tu padre, prepárate a morir. Hola, yo soy Luis Montoya. Mireu aquesta pel·lícula i realment veureu una història de unió, d'amistat, de reptes i d'objectius. I tot és una fàbula molt maca.
Doncs ara hauríem de votar si ets molt boomer o no, però veient les reaccions...
Falta
el grup. El ídol.
El ídol. El ídol és el Maluma, meu, de tota la vida.
Ah, bueno.
El Maluma, home, és que bueno. Maluma és, per mi, és... No va mal, no?
Doncs ara hauríem de votar què tan boomer creiem que ets. Qui vota que és molt, molt boomer? Qui vota que és boomer? Ja està, és majoria absoluta i pues ets molt boomer.
Bueno, no, boomer. No, boomer, no, boomer. Boomer.
Ets boomer.
Ets boomer.
T'has salvat el Maluma. Too many doses and I'm starting to get an attraction. My confidence is leaving me.
Esteu escoltant Bad Country d'Avenged Sevenfold. Estic recomanant avui aquesta cançó perquè crec que és la millor de l'àlbum.
Finalment, estem a l'última secció, on ens preocupem dels seus problemes i solucionem els seus dubtes, amb l'ajuda de la psicòloga del CRAC, la Marta Albert. Aquesta tercera temporada seguim col·laborant amb el CRAC, la consulta ràpida d'adolescents en crisi, que podeu trobar els dimecres al RUSC, però no només per als joves, sinó que també és per famílies i professionals. I per això hem demanat als pares i educadors que ens facin preguntes. No oblideu que si voleu que us ajudem amb els vostres problemes, ens podeu enviar les vostres consultes al telèfon 611-84-2 i a l'Instagram @roscajan_RNA. I sense més a dir, continuem amb les preguntes.
El fet de tenir alumnes que molesten a classe pot afectar la distracció dels altres alumnes?
Doncs jo penso que sí, perquè al final el mestre o la mestra doncs, no pot explicar gaire bé la teoria o el que sigui, i clar, doncs això pot afectar. i molestar els altres alumnes perquè al final no estan prestant atenció i estan distrets amb el soroll o el que passa. I a més, doncs, el mestre no ho explica de manera clara, ho pot explicar molt superficial i perquè ara mateix està, bueno, en el moment està callant els alumnes, així que sí.
Jo penso que si hi ha algú que tingui algun problema d'atenció, lleu o fort, i hi ha algú estant tot el rato fent soroll i tal, encara li costarà més concentrar-se i no cal tenir tampoc cap problema per si algú t'està molestant o algú està fent alguna cosa que pugui fer gràcia o realment no en faci, et generi molèstia o si no et distregui més que altra cosa.
Passa sovint que us distreuen els companys de classe?
Sí. Jo és que sóc jo la que distrec.
I quines estratègies teniu perquè no us distreguin? Com ho feu?
Doncs jo el que faig és literalment centrar-me amb la profe, mirar la profe directament i doncs evitar escoltar els altres el que estan parlant o el que sigui. I ja està.
Doncs a mi em distrec i ja està, i a casa m'estudio el que hagin dit i ja està.
Així que no feu una opció de demanar als companys que baixin el to o a la professora al profe que hi hagi que
no,
doni un cop de mà?
Suposo que és per la por a ser jutjat pels companys, perquè els que solen fer això, o sigui, no distreure i ja està, sinó els que solen donar peu a que la gent distregui i solen voler no fer res a classe i que la gent distregui, si tu dius que callin i tal, potser la gent té por a que els diguin que són uns xafes, uns pesats i això.
No, sí, a mi m'ha passat a vegades que dic que es plou calleu perquè, o sigui, ja m'estic ficant dels nervis i doncs lo típic que, ai, calla ja, no sé què, ja, 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 ja. Sí.
Llavors potser la millor estratègia és la d'aquesta que deia la Karen, no? Focalitzar-se, intentar no perdre el fil i no sé si hi ha alguna idea més damunt de la taula.
Ah, jo haig de també
sí.
opinar. Bueno, jo crec que, i ho estic visquent, no? Jo amb els meus fills, és a dir, que sempre hi ha el graciosito, el que no sé què, el que vol cridar l'atenció, no? Llavors jo moltes vegades els dic de dir, bueno, separeu-vos en sentit de tal i parleu amb la professora i amb ell també, diu, ostres, ara no toca fer el xou aquest, ara no toca tal, però bueno, també tinc un dels fills que és mogudet i és dels que també participa. Llavors, el que us deia abans de començar el programa, dic, jo no era un sant, jo tenia inquietud, jo era mogudet, jo tal, però sí que hi havia un moment que era el respecte, no? Jo crec que això és una de les coses que us he dit abans, saber quan toca fer el graciosito i quan no, perquè els professors no són màquines, són persones iguals que nosaltres i tenen un dia amb un munt de coses. Llavors, imagina't, arribes el divendres a última hora, que tothom vol marxar i sempre hi ha el graciosito, el tal, no sé què, què faig jo? Però al final passa el que passa. Llavors, jo crec que és important que trobeu el punt just. Quan? Com és? És complicat, però sí que al final tenia aquesta pausa i reflexió.
Doncs la següent pregunta a mi em sembla molt interessant, que és que com penseu que haurien d'actuar els educadors quan algun alumne molesta o els falta el respecte i els pares van en defensa de l'alumne?
Doncs aquesta pregunta és, uau, intensa. Jo, si fos educadora, el que seria és, o sigui, primer parlar amb els pares, si veig que els pares doncs, no li diuen res al nen, doncs potser parlaria, si el nen es comporta d'una manera molt dolenta, potser parlar amb algun ministre d'educació o el que sigui podria ser una bona opció. És que al final els pares són els que han de controlar el nen i si doncs no ho fan i el nen arriba a uns límits que no són possibles de controlar, doncs potser actuar amb superiors.
Jo penso que primer seria parlar amb direcció i veure que direcció parli amb els pares i probablement molts pares ja, si els hi arriba de direcció algo, potser sí que es tiren una mica més enrere i si no, pues anar escalant en aquesta escala de poder.
Jo el que els diria seria, si els pares defensen a l'alumne vol dir que estan a favor. Doncs el que faria seria tractar els pares de la mateixa manera que el nen perquè veiguessin i es sentessin com els educadors i intentessin parlar amb el nen per què pareix.
Bueno, jo penso que potser s'ha de fer veure a les famílies quina és la problemàtica que està tenint aquest alumne i intentar fer reflexionar amb els pares i també amb aquest alumne, no, el fill, de veure quina és la problemàtica i el conflicte que hi ha que està causant aquesta problemàtica dins de l'aula o dins de l'escola. Si com deia, no? Com parlàvem abans, si hi ha una falta de respecte, s'ha de veure per què hi ha aquesta falta de respecte, què és el que la desencadena, quines motivacions hi ha darrere, i a partir d'aquí reflexionar-ho tots junts. I potser de vegades portar els pares al centre educatiu conjuntament amb l'alumne i veure quina és la problemàtica. Potser és una dinàmica familiar que es dona i a partir d'aquí ningú ha parat a pensar per què se'l defensa o per què se li permet a aquest alumne que es comporti així. I és una cosa que també passa a casa i s'ha normalitzat. I no es para a pensar o no repara en que això és un conflicte a l'escola, perquè a casa potser no ho és, ja que a casa tothom es comporta així. De vegades quan treus, no, diguem, el focus de casa i el portes a un altre lloc, doncs allà es veu una mica diferent. O sigui, al final és intentar fer pensar a totes les persones que estan implicades en per què allò en un lloc és un conflicte i en una altra àrea potser no ho és.
I també jo crec que és el que s'espera, no? Una escola que esperes que t'eduqui o que l'ensenyança. A vegades ara jo crec que tothom espera que a l'escola ho facin tot. L'educació, l'ensenyança... A casa hi ha una educació. Jo crec que toca que aquests valors, que aquesta visió i tot això, els pares, i jo ho intento aplicar, és la nostra feina. Jo no puc fer que l'educació traslladar-la als mestres o al col·legi. No, no. La seva funció és ensenyar història, matemàtiques, fer dels meus fills una persona amb inquietuds i aptituds per poder arribar a quan tingui l'edat que pugui treballar, perquè estigui preparat. Però com a persona, és la meva responsabilitat. Jo haig d'educar que el meu fill pues, tingui uns valors, tingui uns principis i un respecte, no? I això és feina meva, de dir, clar, si li tires els deures que tot ho ha de fer l'escola, pues clar, és el que estàvem parlant ara.
Aquí també hi ha una pregunta interessant, que és com fer que el clima no afecti l'estat d'ànim? O sigui, per exemple, si està ploguent, estàs més baix d'ànim. Si està amb sol, un dia suavejat, doncs estàs més alt d'ànims. Com pots gestionar això?
Jo aquí crec que hi ha una cosa molt fàcil i és, per mi, el que em funciona a mi és buscar algú que et motivi a fer els dies aquells que, per exemple, plou, no estàs tan animat com quan surt el sol. Doncs, per exemple, a mi llegir quan plou m'anima i no fa que... com...
Fa una cosa alternativa.
Sí.
Bueno, i buscar la part positiva, no? Dir, pues, a lo millor pots dir, bueno, neva. Neva, tal, és molt trist. Pues penses, bueno, pues, arribar al cap de setmana i podré anar a esquiar. De dir, plou, tal. Bueno, pues, no sé, buscar-li parts positives, no sé. Jo crec que la meva, molta gent del comú i la gent que em coneix meu, a mi, em diuen, aquesta vitalitat d'on la treus? Pues la treus de l'optimisme. De dir, el pessimisme, la... tot és dolent, tot això, no ajuda, no ajuda. I és una de les coses que jo sempre dic, electroxoc, ganes de fer coses, ¿vale? I sí, hi ha dies molt dolents, que plou, que fa vent, però sempre surt el sol, un dia més tard o un dia més...
Sí, també això es pot traslladar una mica a la política, no? En el fet de que els joves pensen que no hi ha res a fer amb la política i que tot està malament, també es dona una mica aquesta imatge de que sí que hi ha possibilitats i aquest optimisme de que sí que es pot canviar les coses a través de la política, que no necessàriament per entrar dins de la política ets corrupte automàticament.
Correcte.
Sergi, una pregunta. Sempre has sigut així d'optimista o has anat fent optimista amb els anys?
Jo sempre, i us veig a vosaltres i tot això, jo era feliç. Jo era un nen feliç, de dir, que jugava, que m'ho passava bé. Jo era molt feliç, feia de tot i tal. I què passa? Que amb els anys he anat veient com distribuir la meva felicitat. Jo, clar, les 24 hores no estic així sempre, però intento sempre estar molt feliç. Durant la vida vas veient gent dolenta, gent tòxica, ambients on dius, jo no vull anar allà. Perquè ells, aquesta gent, són gent apagada i que si parles amb ells, amb el seu nivell, o t'enfades o tal, a mi em costa molt enfadar-me. Jo no dic paraulotes. Jo, em costa perquè a casa meva, tal, i quan alguna vegada he dit una paraulota, jo em quedo així i dic, ostres, no és això. Llavors, quan he tingut confrontacions, tensions, ja sigui a la feina, familiars, amb una parella i tot això, me n'adono de que jo no estic còmode en aquest fang. Jo estic incòmode de canviar i veure tot optimista. I aquesta gent que tot ho veu negre, quan els dius, ei, que a lo millor és gris, els hi costa canviar. I, bueno, sí, intento ser Pues diu, però tinc dies dolents. El dia que et vegi un grafiti i em vegis, no em saludis, eh? És el meu consell, eh? És el meu consell, perquè estic perseguint a veure qui ho ha fet.
També... Sí, no? Ah, vale, sí, perdó, m'he confós. No, no.
Els traumes es poden convertir en aprenentatges?
Això deia Nietzsche. Sabíeu això? Hi ha un filòsof que es diu Nietzsche que deia que dels traumes es convertien en aprenentatges. I en realitat això és una exigència i una demanda. Els traumes s'han d'integrar, s'han d'elaborar i no, s'han de, no és aquella cosa, els traumes es superen, sinó que dels traumes... No, més aviat s'elaboren, perquè tots deixen una marca, deixen una petjada i deixen alguna cosa en nosaltres. I el que hem de fer és com transcendir-los. I a partir d'allà fer altres coses. És com un dol, no? Quan perdem alguna cosa, vosaltres perdeu la infància, passeu a l'adolescència, a l'edat adulta, i aquesta pèrdua s'ha d'elaborar i s'ha d'integrar. I a partir d'aquí fer-nos grans. Però per això ha d'haver-hi un procés. I si es mor una persona o una mascota, el mateix. Un no n'aprèn d'allò. El que fa és elaborar-ho i anar una mica més enllà. Us he contestat ràpid perquè aquesta me la sabia, eh?
Molt bé.
I una altra pregunta és, com és que quan acabo de veure una pel·lícula o alguna sèrie em sento buida?
Jo penso que és perquè dins de la pel·lícula o la sèrie hi ha un món fictici que pot ser utòpic o distòpic, i tu et sents com dins d'aquell món que, per molt que el món sigui utòpic o distòpic, està ple d'aventures i està ple d'estímuls, no? I tu vius com... Mentre veus la pel·lícula és com que vius dins d'aquell món i quan acabes com que et trobes amb la realitat, que és més tranquil·la, més sosa, més...
A mi sol passar molt això. Més que res amb les sèries, no? I jo crec que és perquè si t'has acostumat a veure-la, és una rutina, no? Ho veus, jo què sé, per la nit o per la tarda. I quan s'acaba, doncs, és com ara què faig? O sigui, ara ja no tinc res a fer, ara què? Saps?
Pues, imagineu-vos, clar, sí, com... He sortit boomer, no? Vale. A la nostra època, que solament hi havia un canal de televisió i que la sèrie la feies el diumenge i fins al proper diumenge no hi havia una altra vegada la sèrie. Llavors, imagineu-vos, pues, què et feies? Pues, imitaves coses, feies coses i coses i coses i llavors aquesta tristesa era... Sabies que d'aquí una setmana... Tal, i quan era el mateix diumenge, que me'n recordo amb els Simpson es feien els diumenges per la nit i estaven tots allà a veure'ls. I passaven i ja està. Fins al proper diumenge no els podies veure. Doncs pues bueno, amb il·lusió i ja està. I comprant cromos.
Una altra pregunta també és per què em comparo tant amb els altres?
Wow.
Interessant.
Perquè jo crec que la societat ens implementa uns estàndards i hem de ser perfectes, no? Això és el que des de petits ens eduquen de... Bueno, no els nostres pares, sinó la gent que ens envolta a ser una persona o a ser una altra. I doncs és per això és que hem de complir els estàndards i per això ens comparem, no? Perquè veiem una persona que és un model a seguir i diem, pues vull ser com aquesta persona. Però és l'incorrecte. Heu de ser tal i com sou i heu d'estimar-vos tal i com sou.
Jo penso que també avui en dia les xarxes socials influeixen molt pel fet de que tu tot el dia veus a persones, a gent vivint una vida ideal, perquè a les xarxes socials la gent només publica les coses bones. No publiques a les xarxes socials els teus pitjors moments, publiques els millors. Doncs estàs tot el dia comparant-te amb unes vides i unes coses que són falses, perquè tothom té moments dolents. I doncs aquesta comparació et pot fer créixer l'ansietat i pot donar peu a que et segueixis comparant i és un bucle negatiu del qual és millor sortir-ne.
Us passa que us compareu? Algú més li passa? Abans ho dèiem.
Sí, a mi, per exemple, em passa bastant que algun dia que estigui bastant apagat, obro el mòbil i veig i obro el mòbil, l'Instagram o el TikTok i em surten vídeos de gent molt contenta, feliç, amb amics i fent de tot de coses guais i que a mi m'agradaria estar fent en comptes d'estar apagat, i això et dona peu a que durant aquell dia i els següents dies et vagis comparant amb la gent i després se't passa, però fins que un dia tornes a tenir un altre moment negatiu i així, i bueno, però això és algo que s'ha d'anar treballant més,
bueno, i potser de també,
qüestió mental.
I potser també té a veure amb que sou adolescents, sers socials, que esteu i viviu i necessiteu estar en grup, i d'aquí la comparació, el fet d'estar en grup i voler ser membres d'un grup i sentir que pertanyeu a un grup, i llavors hi ha la necessitat de comparar-se per sentir que esteu en un grup. O sigui, en part té a veure amb algo que del vostre desenvolupament, així que no ho visqueu tampoc com una cosa negativa o pejorativa, sinó com algo del vostre desenvolupament.
No, i al final hi ha cops on jo m'arribo a comparar però inconscientment, saps? Surt de així del no-res i dic, ah, m'estic comparant amb aquesta o m'estic comparant amb això. I bueno, això és una cosa
que... I de vegades
que...
serveix per millorar, eh? Comparar-se com, per, com a estímul, no? Com a motivació.
D'acord, doncs una altra pregunta és que un... que hi ha gent que diu que es posa molt nerviosa abans de parlar en públic. Què es pot fer?
Jo amb això tinc un consell. Primer, ha de sortir de tu. Però jo feia teatre. I el teatre realment... però jo anava a teatre perquè no tenia problemes de no parlar. O sigui, a mi ja m'agrada. Jo volia ser un artista, saps? Però hi havia gent que li costava molt. Tenia el temor aquest escènic, no? De la por escènica, aquest, uf, i parlar en públic. El teatre t'ajuda primer a desconnectar, ser una altra persona, tal. Per tant, bueno, això el teatre. I si no fas teatre, pues bueno, tenir-ho molt preparat i molt clar què vols parlar. L'important és dir, tenir-ho clar, vale?
Doncs, Maria...
Recordeu que ens podeu enviar les consultes a través d'Instagram... @joventut_andorralavella, @ruscajan amb RNA o al WhatsApp, que el número és 611 842.
Ya estoy cansado que posees en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos.
Bueno, jo volia recomanar aquesta cançó que et diu Si tu supieras, perquè és el meu cantant preferit i, bueno, té cançons que són diferents així, que és reggaeton algunes, però, bueno, hi ha altres que són més sentimentals i està molt bé, ja està.
Ocasión, vamos a perrear bailando reggaeton. Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes.
Això ha sigut el segon episodi de la tercera temporada. Gràcies al Consol Major per acceptar aquesta entrevista, ha sigut un plaer.
No, gràcies a vosaltres i enhorabona per tota la feinada que heu fet, que estic veient aquí amb tot això, enhorabona, eh? I per mi m'ho he passat superbé. Si he dit alguna cosa que us pugui servir alguna vegada en algun moment de la vida, doncs benvingut sigui, perquè jo fa no sé quants anys també em va passar, va venir algun polític, va dir coses, va dir, oh, em vaig recordar. Per tant, si ha pogut servir per alguna cosa, pues estic supercontent.
Doncs gràcies, i ara tinc una pregunta per vosaltres, perquè sí que és veritat que hi ha alguns tertulians aquí, tertulianes, que no havien participat abans. Com us heu sentit en aquest programa?
Doncs a mi m'ha agradat molt. Sí, jo em vull dedicar al món de periodisme i pues, així pues, practico, no?
Doncs a mi m'ha agradat molt, especialment perquè m'agrada molt la política i m'interessa molt una entrevista al cònsul.
Ahir m'ha agradat bastant per el fet de que amb això em pot ajudar a no tenir tanta por per la tipus davant d'un micro, per exemple, que em pot servir una mica més al futur, depèn de què decidi després de què fer.
Doncs a mi aquest programa m'ha anat molt bé, perquè la primera vegada que vaig anar a la tele vaig quedar una mica en humillació, perquè la meva cara ja era extrema i la meva veu també. Llavors trobo que aquest programa és molt útil per l'art de parlar, per aprendre a parlar en públic.
I jo, bueno, jo que sóc la presentadora principal, sí que és veritat que m'agobio una mica pel fet de que he de controlar i tot això, però bé, bé, m'he sentit tranquil·la avui. I doncs, bueno, recordeu que ens podeu escoltar com a podcast a Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, e-books o Andorra de Fusió. I també ens podeu visitar al RUSC, que recordem que està situat a l'estadi comunal Joan Samarra Vila d'Andorra la Vella. I per últim, segueix-nos a @rosquejant amb RNA i tampoc t'oblidis de donar-nos like. Ens veiem en el següent programa. Adeu!
Adeu!
Molt bé!